Ara mateix a Ràdio 90 obrim el quadern del naturalista. Pandion, un viatge a les interioritats de la natura amb en Fran Trevelón.
Sós, não te vejo, muitas luas, não te vejo, tantas estrelas
avui, queimando. Avui el capítol número 13 de Pandion, muntanyes vora el cel.
Açúcar, eu amargo da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza.
Avui amb en Fran, que ens acompanya muntanyes amunt avui. Avui ens calcem les xiruques, ens posem l'anorac, el buf, potser, un bon barret, un bon gorro.
I anem pujant amunt.
I agafem la motxilla i què ens hi posem? Uns binocles, potser?
Oi tant.
Què més necessitarem?
Ens hem de posar uns binocles, ens hem de posar roba d'abric.
Roba d'abric.
Una de les característiques de la muntanya, tothom sap, d'altra banda, els sobtats canvis de temps.
A millor una capelina per si es posa a ploure. Canvis de temperatura.
Vent, i sobretot, per exemple, aquí als Pirineus, doncs, mm-hmm. portant bé la previsió del temps, no? Si un... Sobretot a l'hivern.
O sigui que agafarem els corriols amunt.
I aigua, i menjar.
Trobarem aigua.
Sí.
Ah, millor portar-la.
Millor portar-la, també.
Sí.
Algo per picar. Unes...
Sempre.
Xocolata, per
això
exemple.
Això sempre.
A nous, ametlles, fita seca.
Sí, porta moltes calories.
Eh?
Si anem a caminar. Perquè una de les característiques de les muntanyes... Comencem el programa de moltes coses molt lògiques. Uh-huh. Les muntanyes pugen amunt.
Pugen.
S'eleven. Si s'eleven vol dir que nosaltres, quan ens movem per allà, també hem de pujar amunt, hem de vèncer la gravetat. I si hem de vèncer la gravetat,
necessitem,
gastarem més calories.
Energia.
Ja no diguem si volem pujar al Balandrau, volem pujar al Puigmal, mm-hmm. volem pujar al Canigó, però no fent trampes amb la pista, sinó des de baix.
Molt bé, molt bé.
Tantes estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta, todo açúcar que o amargo da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um betum, berepiqui. Era um betum, berepica. Era um betum. Ai amor, ai padecer, não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira, primeira missa profana.
Perquè abans de pujar aquestes muntanyes que hem dit, també hauríem de mirar a pujar a Olva Segona.
Oh, i tant, que el tenim
o
aquí.
O a Sant Julià del Món. O fins i tot alguna cosa més humil, com el volcà Montsacopa, o el volcà Montolivet.
Però bueno, es compta amb els dits de la mà qui no hagi fet alguna d'aquestes excursions, no?
Són muntanyes, a cap de la fi.
Són muntanyes, sí.
Santa Madalena, el Puigcalm.
Clar.
Cap a l'altra banda.
Però entre el Montsacopa i el Santa Madalena, aquí hi ha alguna diferència?
Hombre, moltíssima.
Moltes, no?
Quina?
Moltíssima. L'alçada, per començar.
Exacte, la més important.
Sí.
Ara deixem de banda els materials en què s'han format, que
sí.
també és una cosa molt important. Sí. Una muntanya volcànica, com és el Montsacopa, o una càrstica, un material calcari com una gran part del Puigacalm, o granítica com és el Barandrau. Això determina molt fortament la vegetació que ja creixerà, perquè hi ha plantes que són calcícoles, que vol dir que creixen en llocs on hi ha el substrat calcari, o plantes que són silicícoles, que surten on hi ha molt de silici, per exemple, en granit o pissarres, com passa al Pirineu Oriental. Però sobretot el primer que has dit és el més important, perquè una muntanya que arriba a 500 metres o 600 metres o 400 metres aquí a Olot, doncs clar, la vegetació que trobem a dalt pràcticament és la mateixa que la que hi ha baix, perquè de 400 metres d'Olot puja 100 metres amunt, apenas hi ha diferències, o són diferències molt subtils que tenen més a veure amb l'orientació. Però el Puigacalm, i estem parlant de 1.500, i el que això vol dir que a dalt viuen plantes que estan més associades al factor climàtic de dalt, perquè 1.500 metres d'alçada el clima en general de l'any ja canvia una mica en relació amb la diferència entre 400 i 500 metres d'alçada, no? I per això hi ha algunes espècies de plantes que creixen a dalt, Puigacalm, com les cornes de rei o algunes orquídies que són de muntanya, que no es troben a baix. I amb les plantes també hi ha molts animals que són propis de la muntanya i que tampoc solen trobar-se bastant més a baix, no? Per exemple, el tritopirinenc és més típic d'aquestes alçades que arribin, que això no vol dir que arribes a Sant Privat o zones on...
Vidrà, vaig veure tritons pirinencs a Vidrà.
A Vidrà, però ja està una mica més amunt, eh? Ja sempre el factor aquest de la muntanya, i si baixen és perquè la torrentera els ha baixat, però són animals propis de la muntanya. Pues, què hem de dir del Balandrau, què hem de dir del Puigacalm, de l'Aneto, les muntanyes dels Pirineus, per dir un referent proper. O sigui, tenen estatges que ni tan sols estan ja al Puigacalm, perquè per sobre dels 1.600 metres, 1.500, 1.800 metres, fins ja gairebé al límit del bosc, i creix el bosc de pi negre. O les abatoses. Les abatoses, en els llocs que són...
Què és això?
Abatoses, els boscos d'avets.
Ah,
que estan a les obagues.
Abatoses, d'avets.
Estan a les obagues, però llocs més humits. I això és una de les diferències, a part de l'alçada, l'orientació. Per exemple, ara pugem, imaginàriament pugem aquí al Puig Rodó i agafem el caire del Puig Bronzer i fem el caire de la Serra de Finestres, de la Serra del Corb. Abans d'arribar a la Serra de Finestres tenim la Serra del Corb. Si anem pel caire, podem veure que el paisatge que hi ha a la nostra dreta és diferent del paisatge que hi ha a la nostra esquerra. Si anem des de les preses direcció a Santa Pau, caminant per caire de la Serra del Corb, ens trobarem que a la nostra dreta hi ha un alzinar amb molta brolla, perquè és un alzinar jove que s'ha tallat molt i llavors surt més la brolla i matolls arbustius típics del Mediterrani com les estepes i d'altres i molt alzinar. I en canvi, sense moure'ns, només per al caire, mirem a l'esquerra i trobem un paisatge completament diferent, que és el bosc de faig, la faixeda.
Perquè a l'esquerra és cara nord-est.
Exacte. L'esquerra és el bac.
És el bac.
I la dreta és el soleil. Què vol dir això? Que a la dreta rep moltes més hores de sol durant el dia, durant tot l'any. Què vol dir això? Que quan plou, cau una tempesta, per exemple, al pic de l'estiu o a la primavera, després de la tempesta surt el sol i l'aigua s'evapora molt més ràpidament allà on el sol està picant, que no a la obaga, on el sol no pot incidir directament. Conclusió. En les obagues es desenvolupa una vegetació molt més humida. De manera que si caminem, ara estem posant un exemple, però podríem citar moltíssims, per la Serra del Corb, per la Caires, tindrem un ambient denominat mediterrani a la dreta i un denominat euroasiàtic o atlàntic, eurosiberià o atlàntic, a la nostra esquerra, no?
O sigui que una característica típica és que amb molt poc espai de diferència ja pot haver-hi o hi ha molta variació de...
Sí, sí.
De paisatges. O sigui, que si fa, per exemple, a la muntanya una raconada que gira cap a nord, en aquella raconada hi haurà un tipus d'arbre. I, en canvi, just l'altre, allà mateix, una mica més cap allà, hi haurà un altre tipus d'arbre.
O sigui,
amb poc espai hi ha molta distància diferent.
Amb molt poc espai. Amb molt poc espai. I, a més, hi ha un altre element que ens fa canviar el paisatge, que és el que tècnicament podríem dir el gradient altitudinal. Des del punt de vista de la vegetació, podríem dir l'estatge, l'estatge mediterrani. Perquè ara, en comptes de ser una serra com la Serra del Corb, ara ens imaginem que estem al Montseny, o ens imaginem que estem en qualsevol muntanya d'aquestes de 2.500 metres del Pirineu, però que arrenquen a baix, no? Vull dir, arrenquen des dels 400 metres boom, cap a una muntanya, a les parts baixes, estan més influenciats pel clima mediterrani i a l'estatge mediterrani, una mica més amunt, que comencem a trobar les rouredes seques, després rouredes humides, després boscos de pi roig, més amunt, pavatoses o pinedes de pi negre, i al final de tot, a dalt, sobre els 1.800 metres, 1.900 metres, 2.000 metres, doncs estan els prats alpins, on hi ha tota una comunitat de plantes i d'animals que és exclusiva de la zona alpina, que es denomina la zona purament l'estatge alpí.
Que ja no creixen arbres, no?
I els arbres ja no poden créixer. I, però abans de deixar de créixer, aquests arbres, els arbres, els pins negres, per posar el nostre referent més proper, cada vegada són més nans i més petits, perquè cada vegada han de créixer en unes condicions més dures. Mira que són valents, els pins negres. Però fins a arribar al punt que ja només són petits matolls que castigats pel vent i per la duresa de les inclemències meteorològiques, les nevades, les glaçades, el vent, tot això.
A més, que poden tenir poc poden arrelar molt poc.
I com que tot va lligat, hi ha menys superfície de sol, perquè el mateix bosc també roca, genera, no? Ajuda a que es formi un sol vegetal. I podem veure que tot està lligat. I amb ells, òbviament, tota la fauna associada a les muntanyes, no? I nosaltres vivim en una latitud...
L'isard.
Per exemple, l'isard és un animal molt habituat a les zones de muntanya, amb uns peus especials, amb els dits dels peus es poden agafar molt bé a les roques i a la neu, i tenen un pelatge molt dens i molt tupit, amb una bona capa de greix per sota per aguantar les temperatures fredes de la muntanya a la nit o a l'hivern.
S'adorm a la palla. jo que no l'aimo gaire, jo que no l'aimo no, jo que no l'aimo gaire, la vida del pastor.
Bisard, bisard és un animal de muntanya.
A quants metres el podem...
Bueno, no tant com a vegades ens pensem. Per exemple, el mes de juny que hi ha les femelles amb les cries, per un cantó hi ha els mascles que comencen a preparar el cel per l'altre cantó. A vegades es pots trobar a 1.400 metres, 1.500 metres, encara barrejats amb zones on hi ha arbres. Però això no vol dir que no puguem trobar els isards a dalt, a partir de... A molt més amunt, a 2.000 metres, i no tenen cap por d'aquestes condicions meteorològiques. L'únic impediment és l'accés al menjar, no? Però,
per exemple, de què depèn? Per exemple, a Puigcercalm, isards no.
No.
Però Núria sí.
Clar.
Per exemple, no?
Hi ha una distinció important, perquè Núria és, dir que podríem dir, l'última gran vall del Pirineu axial per la banda oriental. Aquells materials granítics de gran alçada, a Núria és l'última vall d'aquesta part dels Pirineus. Tècnicament els Pirineus acaben al Cap de Creus, però clar. En canvi, el Puigcercalm pertany al sistema transversal. Podem veure que hi ha molts tipus de muntanya, no? Les muntanyes més altes, com els Pirineus. El Puigcercalm també ho té el Coma Negra una mica, però els Pirineus tenen més riquesa d'espècies que podem considerar purament alpines. Perquè, és clar, l'extensió de zona alpina dels Pirineus és molt més gran que aquestes muntanyes, o com el Montseny. Montseny arriba a 1.700, ara allà és una alpina, però és una part molt petita, no?
A part de que estan sempre... el Pirineu va ser una serralada.
Exacte.
I és una aglomeració tan immensa de moltes muntanyes, no? En canvi, el Puigcercalm estan en serres una mica... Bueno, són muntanyes una mica aïllades, ficades al mig de valls que estan urbanitzades, o que, evidentment, ha de canviar molt, no? La vida que tenen.
I l'extensió. L'extensió i la vastetat de les muntanyes.
És a dir, que al Pirineu encara pots imaginar que hi hagi paisatges salvatges, realment, o zones molt salvatges. Potser aquí el Puigcercalm, no sé si... No sé, queda com molt domèstic, el Puigcercalm el sentim molt proper,
però en canvi,
i sembla
Puigcercalm...
que no pugui ser,
sí,
un lloc feréstec,
en
no?
En canvi, al Puigcercalm s'han trobat moltes plantes,
sí,
que són molt rares.
Potser és una cosa subjectiva.
Perquè el Puigcercalm té molta riquesa amb flora, que té un caràcter eurosiberià, de muntanya, i és un hàbitat bastant escàs. De manera que hi ha plantes, algunes dies molt humils, però plantes sapròfites, fins i tot, que són raríssimes, i sí que el Puigcercalm és de les poques localitats on es poden veure. I després, d'altra banda, el Puigcercalm és una de les poques zones al voltant d'Olot on es poden veure les gencianes, que és una planta típicament pirenaica, no? Però parlant de la fauna i la flora típicament pirenaica, o típicament alpina, i retornant a l'isard, és curiós observar nosaltres el privilegiats que som, perquè tenim aquests paisatges relativament tan a prop. Ho dic, sí, això perquè, per exemple, de la fauna típica de les zones alpines i de la flora típica de les zones alpines podíem diferenciar dos tipus, val? Però ara estic fent una definició purament subjectiva, no merament tècnica. Una d'elles és que hi ha animals com l'isard o com el tetó pirinenc, que hem parlat abans, que són típics, o les seves zones de distribució estan restringides a les muntanyes del sud d'Europa. Per exemple, els Pirineus, els Alps, els Apenins italians, els Balcans, no hi posem per cas. En canvi, en aquest viatge que nosaltres fem en alçada, l'excursió d'un dia es pot fer, podem veure, no? Ens podem trobar altres animals que estan als Pirineus, viuen als Pirineus però estan aïllats. Per què estan aïllats? Perquè viuen en illes biogeogràfiques. Per exemple, la perdiu blanca. La perdiu blanca o el gall fer viuen, el gall viu a la zona de boscos de pi negre i de batossa i una mica de pi roig dels Pirineus, però després a Europa no te'l tornes a trobar, a part de les muntanyes dels Alps, fins que arribes a la taiga, fins que arribes a Polònia, que comencen a haver-hi galls. La perdiu blanca viu a dalt de tot, molt més amunt que el gall encara, quan ja no hi ha ni boscos, quan hi hem parlat d'aquesta zona de prats alpins. I quin paisatge recorda molt els prats alpins a nivell del món? Quin és el paisatge que recorda molt? La tundra. La tundra és... De manera que les perdius blanques estan allà i després estan a les muntanyes dels Alps i després estan en unes muntanyes que tenen també prat alpí del nord d'Escòcia, però després ja no les tornes a trobar fins a la tundra.
Que la tundra són planures congelades. O que...
I les muntanyes d'Escandinàvia. I la tundra és el que passa, i ara torno a el que deia de tots els privilegiats que som aquí. Que nosaltres fem una excursió d'un dia des de baix a la muntanya fins al Balandrau, i hem passat per boscos mediterranis, hem passat per boscos de pi roig, hem passat per rouredes, hem passat per altres muntanyes més fagedes, com la vaga del Balandrau, i després a Batosses, hi ha la vaga aquesta que deia, que hi ha sota les fagedes, a les Batosses, pi negre i prat alpí. Doncs aquest viatge que podem fer un dia caminant, si en comptes d'altitud ens moguessin en latitud, haurien de fer milers i milers de quilòmetres per arribar a això. És a dir, quan arribéssim a França, quan passéssim al Rosselló, la Provença cap al nord, deixaríem el paisatge merament mediterrani i entraríem al domini centroeuropeu de les rouredes. Quan passéssim per França, Holanda, Bèlgica, fins a arribar a Polònia, no entraríem a lo típicament eurosiberià, les rouredes de Rorapenol, que tenim que a la cubeta aquí. Olotina, doncs són les típiques de Polònia. Anem pujant, arribem a Escandinàvia, què ens trobem? La taiga. I la taiga, que és associada a què? Als boscos de Betoses i de Pi Roig, igual que les pífies de la taiga, que no està al Pirineu, però bueno, hi ha els galls fers. I si pugem molts milers de quilòmetres cap al nord, ja resulta que al nord de la taiga fa tant de fred que hi ha els bedolls, que són bedolls nans, perquè ja comença a fer molt de fred. Quan hem arribat ja al cercle polar àrtic, ja arriba la tundra. I a la tundra tornen a haver-hi les perdius blanques i tornen a haver-hi plantes i animals que estan vivint aïllats també als Pirineus. És un aïllament... de milers i milers i milers d'anys, diuen els entesos, és l'aïllament biogeogràfic, i per això la fauna de les muntanyes, sobretot de les zones meridionals, per exemple en el cas d'Europa, estem parlant molt d'això, és una fauna que s'ha de protegir, a vegades està amenaçada perquè no hi ha tants animals perquè es puguin moure, no?
No
podem comparar l'extensió de la zona alpina dels Pirineus amb la tundra àrtica, on les enormes vastetats de milions de quilòmetres quadrats dominen el paisatge, no? I en canvi som privilegiats a poder gaudir d'aquests paisatges i la flora i la fauna, no? Deixant de banda les vistes tan boniques que tenim quan arribem a dalt.
És que les muntanyes no deixen de ser sempre primera que tenim com una sensació d'antiguitat. La muntanya és com algo que ens aboca a una cosa antiga, ancestral, i com els avis o rebesavis, o com una cosa fixa, no? En aquest món que tot es canvia tant. Les muntanyes sempre hi són. I no deixa de ser la muntanya un paisatge molt subjectiu per nosaltres, no? Perquè som muntanyencs, vivim en un país bastant muntanyós, no? Forma part de la nostra subjectivitat, i tots tenim com visions de la muntanya a vegades molt... Tu ens vols portar cap a una visió científica o...
Bueno, una mica de l'aspecte científic, no? Però
del que hi ha, no?
Hi ha un aspecte
quan
molt...
Quan anem a buscar el paisatge, anem a buscar... Sí. No deixa de ser com un lloc mític i ancestral, molt proper, no? Molt a la nostra pròpia...
Quanta gent hi ha dedicat tota la vida i quanta gent s'hi ha deixat la vida per les muntanyes, per l'amor a les muntanyes.
Sí, sí.
En canvi, normalment no sentim històries de gent que... Tu què ets? Jo soc aigua mullero. No. Això no en sentim mai. En canvi, muntanyencs, ens identifiquem per ser muntanyencs.
Muntanyencs, perquè... buscatans, no?
Sí. I la muntanya, per això el concepte dels muntanyer o alpinista, la gent que sent una atracció molt poderosa per pujar al cim de les muntanyes, que el nom ve de les muntanyes dels Alps i ja té una projecció global a partir de lo de les muntanyes dels Alps, vegetació alpina, alpinista, hi ha com una, però hi ha una atracció i, difícil de definir en paraules en major o menor grau, i a la prova estan els clubs d'alpinisme i els clubs de muntanya que pugen als cims i que fan cims, i després hi ha gent que encara més i pugen més amunt i pugen, no? I ara deixen de banda una mica l'aspecte més esportiu, que sigui un efecte 8.000 o el que sigui, però tots, quan alguna vegada hem pogut veure per la televisió un documental dels himalaistes que fan un 8.000 i la gent que ha fet el documental ha tingut la sensibilitat de mostrar aquest aspecte, com deies tu, no? Una mica sobirà de la muntanya, exacte. Una mica... governa, no? La muntanya governa el paisatge, la governa la muntanya, i ja no parlem de quan la muntanya està aïllada. El Mont Fuji, el Mont Kenya, el Mont...
Vale,
podríem posar molts exemples. És absolutament...
Montserrat.
Una mica en versió més petita. El Mont Kinabalu. O sigui, muntanyes que arriben a 4.000, 5.000 metres d'alçada, però que estan governant una plana immensa,
bueno, clar,
no, als seus peus, no? És com una estrella que brilla a l'horitzó, una estrella solitària enmig de la foscor de la nit, no? Moltes d'aquestes muntanyes...
Clar, són sagrades després.
Què hem de dir del Mont Fuji, no? I què hem de dir de tantes muntanyes dels Himalaies, on els tibetans, les cultures budistes i no budistes també, moltes altres de l'Himalaya i de l'Índia i de parts de la Xina, el Pakistan, són muntanyes venerades, i fins i tot hi ha molts cims dels Himalaies on els mateixos alpinistes guarden un respecte per la població local, perquè allò és sagrat, i claven la bandereta allò quan pugen, que els hi ha pagat una cadena de televisió o un banc, i claven la bandereta, però tenen la diferència de no clavar la bandereta a dalt de tot, sinó que ho fan una mica per sota, uns metres a sota, perquè a dalt de tot és el cim de la muntanya, i el cim de la muntanya és sagrat. Per no parlar de les històries que estan en tots els llibres antics, i els finals fets de... i els llibres revelats, que parlen de les muntanyes del Mont Ararat, i la quantitat impressionant de muntanyes escrites que estan escrites als Vedes. L'origen de la Índia està escrit com a la font d'una muntanya.
Bueno, i si ens anem a Amèrica, també les muntanyes rocoses o alguna part de les muntanyes rocoses eren muntanyes sagrades per als aborígens. I, bueno.
I no només això.
La muntanya té aquest punt, no? Que potser altres paisatges, potser el desert també té el seu punt, o la selva, però la muntanya té aquest punt com místic, no? O com una mica...
La muntanya és elevada.
Superior.
Sí, ja vas dir l'altre dia, no?, que si els oceans es representen l'infinitud o l'infinit, no?, les muntanyes, una mica el símbol podria ser l'absolut, no?
Sí, una muntanya està governant, està al mig d'una cosa, està governant... Al voltant d'una muntanya sempre hi ha una gran extensió de terra, que és la que fa els nostres delits quan hem pujat i veiem aquesta immensa extensió de terra de 160 graus, no? O això, o encara més impressionant, hi ha una acumulació de muntanyes al seu voltant enorme, com passa a les encerralades dels Himalaies i moltes zones dels Andes, per posar alguns exemples, no? Però fins i tot en les cultures de la Terra s'ha considerat tradicionalment com alguns dels pobles més espirituals, que tenen un tipus d'harmonia, de calma, de pobles de muntanya. Ara estic pensant en el Tibet, que està a 4.000 metres d'alçada, 4, 5.000, 6.000 metres d'alçada. Estic pensant en l'altiplà de Bolívia. Hi ha moltes semblances d'un lloc a un altre. Les cultures de
la cultura de que es desenvolupa és...
d'aquests llocs. Són llocs
especialment...
Són llocs on les condicions de vida són molt dures.
Sí.
però també són llocs que, on han florit unes cultures molt pròpies, molt riques, diferenciades de la resta dels grups humans del seu voltant. Sigui al altiplà de Bolívia, sigui al Tibet, sigui a les muntanyes del Mèxic, de la Sierra Madre, sempre allà sempre han crescut, s'han desenvolupat cultures diferenciades de la gent del pla. Per alguna cosa seran. La paraula de nou. Avui estic acaparant el micròfon. No, perquè... A veure, que no cal que marxem tan lluny. Perquè, per exemple, l'aranès és una llengua diferenciada. Una part de l'occità que està en una zona de muntanya amb una cultura pròpia. Els Pirineus estan plens d'exemples, no? I quan arribes al Pallars, que molts pobles tenen els noms en íbar, fins al País Basc, no? Sí. És evident que la muntanya no cal que ens anem a Bolívia o no cal que ens anem al Pakistan, sinó que podem veure molts exemples aquí, no? I els íbars, abans que arribessin els romans, els romans, ara parlem del conflicte, no? de la conquesta d'Espanya, de la península ibèrica, no es deia Espanya, aleshores, però al sud d'Europa, part dels romans, trobaven els íbars, que els íbars eren pobles que vivien a dalt a les muntanyes, vivien tenint els seus poblats, sobretot en llocs elevats, per tenir... I posteriorment, amb l'assentament i l'expansió del cristianisme, on és que trobem els santuaris? Els santuaris, els oratoris que ens porten cap als santuaris, els oratoris estan als camins, que van als santuaris que estan a dalt de la muntanya, llocs elevats. I si ens anem a Grècia...
Ja serien llavors... llocs que potser abans que hi haguessin els santuaris cristians ja hi havia
segurament
els seus santuaris ibers o els llocs destacats, no?
I a Grècia és espectacular, les esglésies a dalt de les roques, a tot, a dalt, que ja només... Vull dir, tot el material l'han pujat. L'han pujat a mà, perquè no hi ha cap accés, ni pistes forestals, ni... I les esglésies estan incrustades, estan fusionades... Amb la roca que ens envolta, no? I si anem una mica més enllà i pensem en els Andes, quan encara els amants de les coses antigues, els tècnics, els arqueòlegs, no acaben de donar crèdit a coses que es troben. El Machu Picchu, descoberta en 1900 i pocs, Machu Picchu, una fortalesa impressionant, dic fortalesa per dir un nom, perquè és un misteri.
No,
alguns diuen que era una ciutat de sants, uns altres tenen una fortalesa, uns altres... Però es va descobrir fa 4 dies, com aquell que diu, perquè està a 3.500 metres d'alçada, però està mig als Andes, i al mig dels Andes el pas i el trànsit és molt complicat.
No,
coneixien els veïns d'allà, rurals, però quan van portar un arqueòleg per primera vegada es va quedar blanc, va veure enmig del bosc aquella cosa tan imponent que governa tota la, la, allà es diu la ceja de selva, aquestes zones de selves tropicals. Això no ho hem dit al principi, amb el gradient altitudinal, en les zones tropicals, com és el cas del, del Perú, la selva arriba fins als 3.000 i pico metres d'alçada. Hi ha molts tipus de selves de muntanya, que no entrarem ara, però llavors, clar, des de dalt es governa tot això, no? I com casos d'aquests, està doncs, absolutament ple d'exemples. I què feien? Per què es compliquen les persones de tot el món en fer coses, en construir coses que estan tan amunt i on, on l'accés és tan difícil i tan complicat, no? I la gent que peregrina a la Índia, gent que, pobres, que no tenen ni mitjans, no? Ni per vestir-se bé, i fan desplaçaments, fan peregrinacions fins a allà on neix el Ganges, a Gangotri, enmig de la regió del Gargwal, que és una zona d'accés complicat. I després molta gent es queda allà a viure, allà directament en les coves, en cabanes, en condicions, la vida és molt difícil, no? I busquen també aquesta, li podríem dir refugi, li podríem dir elevació, li podríem dir com vulguem, no? Però està ple de casos en,
o sigui,
per tot arreu del món,
L'atractiu de l'alçada.
L'alçada té alguna cosa
que crida,
que enganxa.
Que està a prop del cel.
A totes les persones del món i en tots els moments de la història.
Sí.
A lo millor al segle XXI es manifesta posant-se North Face aquells, no? I jaquetes aquelles super de colorines que pugen a ben amunt, però al fons de tot la gent que dedica la seva vida a això és perquè té una passió molt forta també, no?
Dolça besada, de gust que se llava.
Rock, folk, rumba, cançó francesa.
Punt i principi de viure sense tu.
Metal, pop, reggae, cantautor.
Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia que l'ans que se trobaven, de cabells que s'embullaven, de mans i de perfums.
Cada dissabte a les 12 us convido a escoltar Endavant les Atges, un programa elaborat amb productes 100% naturals i de casa nostra.
Dolça besada, de gust que s'allava. Punt i principi de viure sense tu.
Vella. Som aquí contemplant el més petit i el més gran de l'esplèndida bellesa de la biosfera.
Era un bé, berequiqui. Era un bé, berequica. Era un bé, berequiqui. Era un bé, berequica. Há muitos sóis, não te vejo. Muitas luas, não te vejo. Tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta, todo açúcar e o amargor da realeza. Pelos ares...
Bueno, Fran, jo, a mi em fa pensar que també les bèsties i els animals que viuen a la muntanya estan fascinats pel lloc on viuen. Si només cal veure les àguiles, per exemple, quan s'enfilen amunt, pujant per les corrents càlides i van pujant i busquen el màxim d'alçada i després es queden allà dalt i es dediquen a contemplar. Ho fan, també busquen, suposo que volen veure si veuen un ratolí per caçar-lo, no sé, ara ens ho explicaràs tu. Però d'alguna manera elles també
també estan fascinades per l'alçada i per la majestuositat del paisatge.
No, però això ja, d'alguna manera, aquest programa té un símbol de, que és Pandion, que és una àguila peixatera, i ens vas dir en un dels primers programes això, no? Aquest simbolisme sagrat de la natura que amb cultures indis americans ja feien alguns rituals, no? Sí. Aquest respecte
Vam parlar amb, no sé si era el segon capítol de nostra sèrie o el tercer, que parlàvem dels còndors dels Andes, que i ens preguntàvem, i es pregunten tota la comunitat científica de vegades, com és que arriben tan amunt on no hi ha menjar, no? I per això el còndor està tan associat a les cultures andines com un ocell sagrat, perquè està present en llocs on teòricament no hi hauria de fer-hi res, perquè no hi ha res de pràctic que pugui fer a dalt. El paisatge està governat pels glaciars, les congestes de neu, els vents forts i el glaç i la neu per tot, no? Aquí a Europa hi hem d'afegir una puntualització també amb aquestes qüestions. Nosaltres vivim en una zona del món que ha estat molt poblada des de temps immemorials, molt densament poblada, i on les transformacions del paisatge han estat molt més intenses que en altres parts del món, no? De manera que arribats al moment que hem arribat de modernitat, quan van començar les persones a construir carreteres, indústries, fàbriques, grans ciutats, a desplaçar la fauna que hi havia en llocs salvatges, de manera que avui en dia també hi ha molts animals que avui en dia estan aïllats a les muntanyes, però no per una qüestió biogeogràfica, sinó per una qüestió de refugiats, podríem dir. Estan de refugiats perquè les zones salvatges de la plana ja han desaparegut. En canvi, a les muntanyes, com que els humans tenim molt més problemes per construir ciutats, polígons industrials i totes aquestes coses, ocupar el territori, doncs aleshores utilitzen aquest refugi, no? Per exemple,
o sigui que potser anirien a viure a la plana també aquests animals.
Potser per cas els ossos, els llops, sí. Les àguiles daurades també, per exemple, doncs són ocells, animals que hem associat sempre a les muntanyes, però que temps enrere doncs vivien en zones salvatges, no? I la prova és que, per exemple, doncs alguns dels llops que viuen encara queden a Castella i Lleó, estan en zones que no són pròpiament d'alta muntanya, sinó són zones despoblades. Podríem dir on hi ha poca població i hi ha molta muntanya, però no en el sentit d'alçada, sinó molta extensió de terra, no? Són los encares i aquestes serres, que el que passa és que no estan
habitades.
Estan molt poc habitades, el terreny és improductiu i no s'ha ocupat el territori. Després, una altra qüestió serien les espècies com el llop, que després d'uns processos, podem dir, evolutius o d'adaptació, o no, és igual, o que s'ha espavilat, senzillament, retorna, es torna a recuperar la població, però perquè la població ha començat a explotar fonts d'alimentació i recursos que fins ara no ho feia, i aquests recursos estan evidentment estan relacionats amb l'home, perquè és el que l'ha exterminat de les seves zones naturals. I ara es va recuperant perquè l'home, quan està actiu de dia, doncs el llop es mourà només de nits. Ja
s'adapta al moment en què ell pot.
S'adapta als canvis que nosaltres
imposem.
Igual que el llop, molts altres animals, no? Hi ha moltes animals de zones salvatges que queden relegats a les muntanyes. És l'altre factor, també, a part de l'altitudinal que hem parlat abans.
Doncs sí, Frank, tu dius, expliqueu experiències o coses que tingueu de quan hagi sortit a muntanya, no? La veritat és que m'agradaria sortir-hi molt més, a veure si quan organitzis algunes sortides ens convides, no? Sí. I, bueno, recordo forces sortides amb tu per reconèixer ocells tant a alta muntanya com als aiguamolls o potser les més recents, no? Sant Joan les Fonts per veure els roquerols a prop del riu. O, per exemple, a Sant Jaume de Llierca per veure ballarols. no sé, són experiències realment gratificants, no? Perquè a part de que estàs en contacte amb la natura, i sempre que estàs en contacte amb la natura, bueno, jo em sento molt bé, no? O sigui, respires molt bé, bueno, és fascinant, fascina la natura i tot el que puguis conèixer d'ella, no? I llavors, doncs, sovint em deixo portar, i em vaig deixar portar per Vidrà, i a prop d'un rierol, doncs clar, l'Oriol doncs ja ens vam apropar allà a les aigües. Ell sempre està buscant amfibis perquè li agraden molt, i jo no, que no havia vist mai cap tritó pirenenc, ni sabia, bueno, sabia que existien perquè també n'has parlat i te m'has penjat alguna foto que hem pogut veure, fins i tot acompanyada d'un poema que parla dels tritons.
Un tritó
que...
verd.
Sí. El jaspeado, no? Però són diferents, dels pirinencs. Doncs bé, la cosa és que vam flipar perquè hi havia un munt allà de tritons, això era el mes de novembre, a principis de novembre, allà dintre l'aigua, a prop d'una roca, doncs 4, 5 o 6 tritons allà, no sé, acoplats, no sé què era, època de cria, o no ho sé, però, bueno, això.
Pues és un tema molt interessant aquest que expliques, perquè científicament aquest any resulta que ha esdevingut una cosa que en llocs de Catalunya s'ha trobat, que és el tritó pirinenc estaven copulant a la tardor. Hi ha més gent que això ho ha vist en terrieres d'aquí de la Garrotxa, i en plena tardor doncs s'hi han posat. El tritó pirinenc no és tan excepcional com altres espècies, com el calàpet, el gripau comú, que s'ha trobat en plena tardor copulant. I el tritó pirinenc, doncs, bueno, no és tan excepcional, però no deixa de ser curiós.
Perquè quan, normalment, quan és el seu temps d'acoplament?
Doncs a la primavera.
I això a què s'atribueix? A que o sigui, la primavera es va allargar molt, l'estiu va començar molt tard, no sé, el
clima
difícil, està una mica desplaçat, no?
Sí. El gripau comú és l'única localitat de tot Catalunya que això s'ha trobat.
Ah, sí?
I és una cosa molt curiosa. Home, la tardor.
La humitat també, no? Clar, ha plogut molt, aquesta...
Sí, la tardor i la primavera tenen coses en comú. Són èpoques de transició. Tèrmicament poden assemblar-se bastant. Plou en aquestes dues èpoques força. I
no fa gaire fred, ni la tardor ni la primavera. Ah, estem encara en un impàs, no? A la primera potser perquè estem deixant el fred, i a la tardor perquè encara no ha acabat de venir el fred. I estem temperat.
I també en les dues èpoques és són les úniques èpoques en què hi ha temperatures massa anormals. Normalment, no? Que o fa molt de fred o fa molta calor a la primavera. Aquesta primavera serà molt freda, aquesta tardor serà molt temperada. És curiós, però hi ha molts paral·lelismes. Després, la natura es sabia de vegades quan les postes a vegades es retrasen fins a la primavera. Perquè també el fred ho para tot. El fred ho va parant tot, no? I el tritó pirinenc que viu a la Garrotxa, doncs ho té més bé que no el que viu al Berguedà a 2.000 metres d'alçada, no? També s'ha de dir. És curiós. Vau veure una escena molt bonica d'un animal que està considerat com quasi gairebé amenaçat, no amenaçat directament, però proper a l'amenaça. És la categoria que li ha donat la Unió Internacional de la Conservació de la Natura. Com tants altres pobladors del Pirineu, perquè el Pirineu i la muntanya tenen aquest factor d'aïllament, però també de limitació geogràfica. Això és un factor també. Les poblacions d'animals o plantes que tenen una àrea de distribució petita, o quan una població està aïllada de l'altra. Perquè...
Clar, per exemple, les causes d'extinció o de perill d'extinció a la plana moltes vegades és per contaminació o per tòxics o perquè l'agricultura utilitza pesticides. En canvi, a la muntanya... Teòricament o aparentment sembla com que és un ambient molt més net, on hi ha poca contaminació, on les aigües són netes perquè són les fonts, i semblaria com un paradís per als animals, no? Perquè allà no estan, diguéssim, amenaçats doncs, per per als fums o per, no sé, els contaminants del...
En principi.
No? En principi.
Perquè la circulació atmosfèrica...
Ja. Però després hi ha les pluges àcides o hi ha altres coses que són més invisibles, o bé que el clima estigui canviant, que de cop i volta sigui massa sec o massa...
Hi ha grandíssimes extensions als boscos de Finlàndia que estan afectats per la pluja àcida, i és una pluja àcida l'origen de la qual està a Alemanya i està
als polígons industrials,
el cinturó industrial del Rin i del centre d'Europa, i la circulació atmosfèrica doncs provoca que moltes d'aquestes precipitacions d'aigua carregada de sofre, partícules de sofre, caiguin a la zona de Finlàndia i de la taiga d'Escandinàvia. Això ens demostra
que encara que allà aparentment és un lloc protegit on no hi ha indústria, tot està connectat, no?
Realment. I això ho vam veure quan va haver-hi l'accident nuclear de Txernòbil l'any 86. Sí. Tota la zona des d'Ucraïna, que és on estava la central nuclear, cap al nord-oest, fins a Escandinàvia, doncs va quedar afectada. I encara fins aquí, no? Perquè encara ara es van revelar dades que semblava que s'havien mantingut bastant ocultes, com una part d'aquesta contaminació de riu ha arribat fins a França.
Clar, no s'ha dit gaire.
D'Europa, no?
Igual com ara el que hagi passat a Fukushima no ens ho diuen, la veritat. Si ha arribat o no.
I és més, un altre cas que ho demostra això clarament és que això ho hem sentit moltes vegades en mitjans de comunicació. El deteriorament, el forat de la capa d'ozó, on és que es produeix?
Es produeix als pols,
sobretot a l'Antàrtida.
Que són llocs teòricament absolutament
molt allunyats.
Prístins i nets.
I l'origen, no? els gasos CFCs, els gasos que els provoquen, són gasos que s'emeten des del món industrial. I en canvi es manifesta en els llocs més remots i més despoblats de la Terra, no? Perquè per unes qüestions geofísiques, però evidentment ha arribat fins allà. La pròpia circulació atmosfèrica ho ha portat cap allà, no? De manera que moltes muntanyes que podem veure en les excursions a la muntanya no només estan afectades a vegades per algunes tales indiscriminades, altres vegades per pistes d'esquí que han augmentat molt, o apartaments de muntanya, o carreteres no sempre del tot justificades, o per activitats cinegètiques no sempre. No sé, no estic dient sempre, però en algun cas en concret. El paisatge que... És a dir, les activitats que són més tangibles de veure, no? Més palpables de poder, nosaltres poder veure, no? Quin llamp d'estació d'esquí, no? I sinó que a vegades poden ser factors més llunyans, no? Això ho dic perquè m'ha fet pensar en un documental, d'aquests que es fan a mà, d'un senyor que li van donar un premi documental quan feien la fira de muntanya que fan a Osona, a Manlleu, em sembla que és a Torelló, i havia fet un vídeo d'un senyor, però ja tenia una data, que el senyor anava al bastó, em sembla que era anglès, i va anar caminant des de Finisterre fins a Estambul per les muntanyes del sud d'Europa, per totes les muntanyes del sud d'Europa caminant. I llavors estava pels Alps, estic als Alps, no sé què, de cop i volta girava un camí i es trobava una superpista d'esquí, no? amb tot el que...
Tot allà, electrificat,
amb tot el que comporta, no? A vegades també anem a Ulldeter.
Sí.
I a part de la pista d'esquí, trobes que han posat el film musical, que se sent per tota la vall.
Ostres,
el film musical de les pistes d'esquí, no?
I ja no pots escoltar ni el soroll natural de la natura, un rierol o un... No? El vent, o... És que...
Allà on anem les persones volem passada. Portar, no? La nostra empremta i de vegades massa i tot, oi?
Sí.
I l'Alta Garrotxa, Frank?
L'Alta Garrotxa, què hem de dir l'Alta Garrotxa?
No, és que ja ens queden molts pocs minuts, no? Però hi ha una imatge teva que vas a captar el mes de maig a l'Alta Garrotxa, no? D'un arc de Sant Martí. No, és que volia que expliquessis alguna experiència d'aquestes així, i com que jo he vist aquesta imatge,
sí,
no?
Sí,
que
això ha... en el Coma Negra.
Sí.
Pues va resultar que hi havia una tempesta d'aquestes de mes de maig, fortes, el cel queda blau, gris, un blau fosc, està tapat el cel fort, i va coincidir, bueno, havia una vaca morta i hi havia els voltors per allà. Llavors, clar, quan va començar la tempesta, els animals van refugiar a les penyes de les muntanyes. I, bueno, durant mitja hora ens va caure el cel al damunt de pluja. Però quan va acabar la pluja es va aclarir el cel, aquell cel de tarda, de maig, que són les 7 de la tarda, el mes de maig, però que a les 7 de la tarda encara hi ha una llum preciosa, ben groga, intensa, però no massa forta. I després de la tempesta forta, doncs, va sortir el sol, encara havia la humitat, i es va formar un arc de Sant Martí, un doble arc de Sant Martí preciós, no? I es va posar allà darrere de les roques, amb els voltors allà posats, i són d'aquelles imatges tan boniques, no?
Preciosa, de vegades magnífica.
Ens trobem a la muntanya, qualsevol, a la natura, no? Que ens regala el temps atmosfèric, no? Que a vegades passem molta por, especialment si no anem en cotxe, quan hi ha una tempesta elèctrica, però que per altra banda hi ha tot aquest espectacle que ens ofereix a la natura.
Magnífic.
És una manera d'acabar molt, molt bonica, haver acabat amb aquest arc doble de Sant Martí, amb el record d'una tempesta que escampa i que tot queda llavors amb aquella llum transparent i groguenca de la tarda, perquè aquest és l'últim Pandion d'aquesta temporada i ens estem acomiadant, de fet, fins la pròxima, o sigui que...
Realment, Frank, és un privilegi fer aquestes hores de ràdio amb tu. Esperem que puguin continuar ben aviat.
El privilegi ha estat meu.
Vinga,
fins
sempre. Moltes salutacions a tots els oients, gràcies per escoltar-nos.
Gràcies.
I fins a una altra temporada.
I tant, tornarem. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.
Tanquem el nostre quadern per avui. Adéu, tritó, gripau, papallona, libèl·lula, cabirola, isard, aligot vesper, abellerol, blauet, picot garcer, picassoques blau, roquerol, pardalet, formigueta, cargolet. Adéu, adéu. Fins diumenge que ve.